Bon dia, què tal? Com esteu? Disposats a suportar molta, molta calor? Avui la calor serà intensa. Tant és si serà onada o serà pic, la qüestió és que el termòmetre a l'Alt Penedès es dispararà fins als 40 graus. Si us quedeu a casa o si esteu treballant, una bona opció és no sortir i escoltar-nos. I d'aquesta manera us acostarem al Penedès i una miqueta al món a través de la nostra sintonia fins a les vostres llars o oficines o feines respectives. Som dimarts, 18 de juliol, i aquest és el segon dia del Penedès Gamma Extra d'aquest estiu. Ahir estrenàvem temporada i, per tant, aquesta setmana, dia a dia, anireu descobrint i coneixent els continguts i les veus que ens acompanyaran. Com cada matí, començarem així que acabi la presentació, tafanejant una mica el quiosc, les portades dels rotatius que s'editen a Catalunya. A un quart de deu parlem de la campanya del préssec aquí al Penedès amb Josep Torrents i Isa Martínez, president i tècnica de l'ADB Fruita Dolça de l'Alt Penedès, i els productors Josep Esteve, de família Esteve Ràfols, i Anna Mercè, de Can Baldiri. Són els tres productors que patrocinen el concurs d'aquest estiu i que setmana a setmana ens regalen una caixa de préssecs que sortegem divendres. Per tenir números, per tenir opcions, només cal que truqueu pels vols d'un quart de 12, qualsevol dia, i participeu al concurs, al joc que us proposem. El nostre telèfon és el 93-87-26-26. En quart de 10, amb ells, parlarem d'aquesta campanya, de la sequera que ha fet minvar no només la mida dels préssecs, si n'esteu comprant, si n'esteu consumint, des de principis de juny. Heu anat tastant varietats i heu anat descobrint que no fan la mida que solen fer. I no només ha minvat la mida, sinó que també ha minvat la producció. D'aquestes dificultats en parlem avui. Això sí, la qualitat és boníssima, com sempre. Per tant, consumiu préssecs. A dos quarts de deu, els companys dels serveis informatius ens explicaran com avança aquest matí de dimarts, si hi ha alguna incidència relacionada amb la calor, i 5 minuts per actualitzar-nos, i continuem. Continuarem a dos quarts tocats de deu a la cuina, però no encendrem el forn, no patiu. L'Èlia Vidal torna a acompanyar-nos aquest estiu i ens proposa una cuina diferent. Avui, per exemple, esqueixada de bacallà i crep de fajol per esmorzar. Qui també ens torna a acompanyar aquest estiu és la nostra companya, l'Alba Esteve, que ens portarà tertúlies amb veus joves. És el Parlem-ne. Avui arrenquem conversant amb tres joves que han acabat batxillerat i que cadascun d'ells agafarà camins diferents. Són l'Arnau Pujol, la Berta Rosselló i la Kelly Bullit. Una tertúlia Parlem-ne que s'estrena a les 10 i 6, després del butlletí de notícies. A dos quarts d'11, de nou cita amb l'actualitat, en clau Penedès, a càrrec dels serveis informatius. Dia a dia us anem fent un tastet dels diferents espectacles que ompliran Cal Bolet i l'Auditori a partir del setembre. Els anem presentant. Avui també hi haurà aquesta petita cita amb Cal Bolet i l'Auditori després del flash de dos quarts d'11. Sabem que el nivell d'anglès d'aquest país és deficient i nosaltres no defallim un estiu més. Volem aprendre o millorar el nostre anglès de forma fresca, divertida i senzilla gràcies al David McGarry. Avui ens estrenem amb vocabulari i frases. Vocabulary and sentences. Senzillet, ja ho veureu. A 11:45. Obrirem la tercera hora parlant del trending topic d'aquests dies, que no és altre que la calor, aquesta calor intensa, i posarem algunes dades, una mica d'informació, i de seguida obrirem el 938-7-26-26 perquè pugueu trucar, concursar i guanyar un número pel sorteig d'aquesta caixa de préssecs que ens regala aquesta setmana família Esteve Ràfols divendres. A 11:45, l'última cita amb l'actualitat, el flaix informatiu, i per acabar sonarà música dels 70. Així transcorrerà aquest segon dia de Penedès Gamma Extra d'aquest estiu 2023. Ens acompanyes?
Penedès Gamma Extra, amb Sílvia Delgado.
Obrim el quiosc i tafanegem algunes portades dels diaris. Comencem amb l'Ara. Putin suspèn el comerç de gra ucraïnès i obre una nova crisi alimentària. Cap a l'any més calorós registrat mai al món. Seat blinda el seu futur amb el cotxe elèctric amb una inversió de 300 milions a Martorell. I Gundogan arriba al Barça per ajudar l'equip a guanyar la Champions. Col·lapse judicial per incapacitar gent gran, titula el periòdico. Els jutjats triguen entre 8 i 16 mesos a resoldre els casos de les persones discapacitades després de la reforma legal que obliga a revisar els casos antics. Carlos Alcaraz, número 1 del tennis, diu que sóc un nano ambiciós que vol ser el millor del món. Rússia suspèn el pacte d'exportació del gra ucraïnès pel Mar Negre. La nova onada de calor apunta a temperatures superiors a 40 graus a Espanya. Feijó rebutja la confrontació i diu que no fallarà a Catalunya. El punt avui, més val prevenir, decret d'educació per protegir jurídicament els docents i reforçar el català. Borriana surt al carrer contra la censura. Gundogan i Oriol Romeu, fiabilitat per al Barça. I l'Estat amenaça de portar la llei de sequera catalana al TC. Acabem amb La Vanguardia. Rússia suspèn el pacte del gra després d'un atac al pont de Crimea. Amèrica Llatina s'alia amb la Unió Europea, però avisa que no és un mer planter de recursos. Sánchez i Feijó busquen la mobilització del vot a Catalunya. L'equip vigent campió de la Copa Amèrica ja navega a Barcelona i Seat acoblarà bateries a Martorell. Tres dels socis de l'ADB Fruita Dolça de l'Alt Penedès, Can Baldiri, família Esteve Ràfols i Torrents Vinyes Fruits, patrocinen un estiu més, i estem molt i molt agraïdes, al concurs del Penedès Gamma Extra. I gràcies a ells, cada setmana regalem una caixa dels seus préssecs. Així que aquesta primera setmana hem convidat a uns quants d'ells, tots no es poden acompanyar, però déu-n'hi-do, una bona representació, per parlar d'aquesta campanya i dels protagonistes, els préssecs. Tenim amb nosaltres el president i a la tècnica de l'ADB Fruita Dolça de l'Alt Penedès, són el Josep Torrents i la Issa Martínez. Josep, bon dia, ben tornat.
Hola, bon dia.
Issa, un plaer que ens acompanyis.
Bon dia i gràcies.
També tenim amb nosaltres el Josep Esteve, representant de família Esteve Ràfols, un dels tres productors que regalaran aquests préssecs. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia.
I l'altre productor, en aquest cas són Can Baldiri, i ens acompanya l'Anna Mercè, nom seu. Benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
Sabem que la campanya no és fàcil enguany, patim aquesta sequera. Porteu ja un mes i mig ben bo. Com va, Josep?
Bé, home, aquest any ens costa molt que avanci. Primera, per el que dius tu, la sequera. Segona, el poc fred que ens ha fet a l'hivern. I llavors, a sobre del problema que tenim, que el préssec és més petit, ara comencem a tenir problemes amb mosca, que fins ara no havíem tingut, o sigui, un any normal no en tenim tan aviat, i aquest any sí. Jo crec que aquest any se'ns acumulen un munt de problemes que altres anys no estem acostumats a tenir-los tan aviat.
Malgrat tot, hi ha préssecs, hi haurà préssecs durant tota la campanya.
Sí, malgrat tot, sí. Seran una mica més petitons, però vull dir, bueno, jo crec que el que és per dolçor, jo crec que són més bons que... Bueno, cada any són bons i cada any hi ha el mateix. Aquest any perquè siguin més bons, però crec que sí que realment són més gustosos el veí menys aigua.
Josep Esteve, Anna Mercè, porteu dies ja a les parades respectives, venent, defensant aquests préssecs. La gent es queixa de la mida més petita. Què us diuen?
Bueno, sí, trobes una mica de tot, no? Hi ha gent que sí que entén que aquest any hi ha sequera i que, per tant, el producte, el préssec és més petit. I hi ha gent que si no hi ha préssec gros, et diu, bueno, ja tornaré la setmana que ve i a veure si em portes de més gros.
Aviam si ha plogut o què?
Sí. Tu els dius que, bueno, aquesta temporada el préssec serà tot més o menys així de petitet, mitjanet. Però, bueno, en general hi ha una bona rebuda, sí.
Jo voldria dir que això també ens afecta molt als productors, i ho diré d'una manera molt clara. Si tu tens 60 préssecs i un any normal doncs, fas 20, són 3 caixes. Aquest any doncs, fem 30, 30 i 30, 60, vol dir que són 2 caixes. Vull dir, això vol dir que els quilos minven. Amb el mateix número de préssecs faràs bastant menys quilos. I llavors, doncs, això vol dir que la caixa val el mateix, l'alveol val el mateix, i la mà d'obra de manipular doncs, és més cara. Llavors, doncs, això vol dir que el productor, ni que es venguin una mica més cars, doncs no farà els mateixos ingressos doncs, que els altres anys. I això vol dir que de vegades s'acaba doncs, més aviat del compte, hi ha parades doncs, que segons quins mercats ja no hi poden anar perquè el préssec que tenen no és, ja no és comercial, a més és massa petit.
Per mida?
Per mida, per mida.
Només per mida?
Sí, sí, sí.
No
sí.
Parlem de qualitat?
De qualitat, exacte, però per mida doncs, ja no es fa. Concretament a casa, doncs, un camp doncs, el vam deixar per collir i llavors vam dir amb els espigoladors que ho vinguessin a collir, que aquesta gent doncs, és una ONG, i doncs reparteixen per Càritas i no fan les seves marmelades, les venen doncs, per poder tenir ingressos i doncs els venen a collir i ells ho aprofiten. Doncs abans de que no aprofiti el senglar, doncs creiem que és millor doncs, que aprofitin la gent necessitada i puguin degustar aquest préssec.
Parlarem del senglar, i tant, però és clar, com deia el Josep Esteve, aquesta mida més petita del préssec repercuteix en la producció. Mm-hmm. Issa, de quin tant per cent estem parlant? Un 25, potser, punxarà aquesta campanya?
Més i tot, diria. Jo crec que ells et podran donar tant percentatges i que serà variable segurament d'inici de campanya a final de campanya. Cal tenir en compte que no collim des de principis de juny i alguns d'ells colliran ben bé fins a final de setembre. Llavors, en funció del clima que tinguem d'aquí a final de campanya, doncs això es pot veure, no? El tant per cent pot créixer o es pot mantenir estable. Però vaja, estem parlant d'un tant per cent bastant significatiu, tenint en compte el que comentava el Josep Esteve, que hi ha el mateix número de peces, però aquestes peces són més petites, per tant, és un tema de quilos, la regla de 3 és fàcil de fer.
Més del 25?
Sí, jo crec que sí, sobretot en primerencs. Com deia el Josep, jo també tinc algun camp d'aquests primerencs i no n'hi collir ni un tampoc, els han deixat de collir, perquè no et surt a compte collir un préssec molt petitó que ha tingut el vol, doncs les hores que has de passar per collir-lo, encaixar-lo i que no et vagui res, val més deixar-lo. Jo crec que sí, jo amb els primerencs hi ha camps que tinc bueno, un 100% de pèrdues perquè no n'he collit ni un. I a partir d'ara, esclar, ara anem regant amb gota a gota, li anem regant i mira, anem tirant endavant. Però tot i així, la producció, si fem el total de la meva explotació, jo crec que almenys un 40% menys de quilos els farem,
Sí, jo penso que n'hi ha entre un 30 i un 50%, depèn de les produccions. Si
encara més, que l'estiu s'arreglés i vinguin pluges...
Sí. No, però encara que s'arregli, el mal ja està fet. Vull dir, el préssec quan necessita aigua és a la primavera. Quan ha caigut la flor, el préssec és petitó, és quan hi ha la multiplicació de les cèl·lules i és quan el préssec llavors creix a partir de llavors. Però si llavors ja pateix d'eixut, i el préssec ja queda petit. I ara encara, per més que plogués, no arreglaríem res. Jo crec que aquest any ja el podem donar per perdut, vaja.
no s'arreglaria de totes maneres, val més això que una onada d'aquestes de calor, val més que ho refresqui, que refrescaria sí, i alguna cosa així.
L'aigua sempre és benvinguda.
No per, per arreglar el problema totalment.
Més aviat a fer reserves de cara l'any que ve i tenint en compte que en funció com vinguin les pluges, veient com estan caient arreu, potser tindria més perjudici que benefici, des del nostre punt de vista. Però benvinguda sigui, si és el cas.
Abans el Josep Esteve em sembla que era feia al·lusió a un altre dels obstacles o dificultats a la qual us enfronteu, els senglars. Com s'estan portant aquesta campanya?
Malament. Gomet vermell.
Sí, sí. No, és que...
Clar, si hi ha sequera, ells també busquen aquesta aigua sí, sí. I el préssec és un objectiu, no?
És que per mi cada cop són més domèstics ja els senglars, perquè jo fa... Ahir mateix, concretament, ahir estava en un camp, no era de presseguers, però estava regant també, i estava esperant que es buidés la cuba, i estava caminant per allà sent un soroll. El dia abans ja els havia trobat, doncs, tres senglars allà. I després hi vaig tornar al vespre i ja hi tornaven a ser. Vull dir, no, no es mouen, això tocant la carretera 340. Pensa que no hi ha cap camp de presseguer ara, actualment, doncs que es pugui lliurar de posar-hi el pastor. Què vol dir això? Això
el
vol
pastor
dir,
és el filferro.
El filferro que tenen allà al Pirineu, per les vagues i els cavalls que no surtin, això. Això vol dir que segons on te'l respecten i segons on no te'l respecten, entren igual. I això vol dir... un munt d'hores que hi han de matar, un munt d'hores, posar-lo, treure'l, que aquí m'hi han entrat, mirar que m'han trencat el fil, tornar. Això, un munt d'hores que abans no els hi teníem. I això, doncs, crema molt, perquè hi dediques temps i esforç i veus que encara passen.
I
de vegades, doncs, l'altre dia, doncs, parlava amb un company, concretament amb l'oncle de l'Anna, que un camp... que no hi ha ni producció, doncs entren allà i fan molt bé l'arbre, sense veir ni un...
Sense treure'n res, a canvi.
Però no sé si troben les fulles tendres o què, van allà, ho tenen el seu instint ja de fer maldat, que doncs trenquen unes branques, i aquest vull, aquest no vull, i ja està. I això t'esguerra l'arbre ja per 2 anys.
I quan busquen el préssec, què fan? Atrompades els fan caure?
No, tant de bo.
No, els queixalen o trenquen les rames, fan caure...
Normalment
s'arrepengen a
la branca, la fusta del fruiter en general no és molt bona de qualitat, és buida, i amb el pes d'aquestes bèsties, doncs sovint branquillons i branques principals te la trenquen. Has de tenir en compte que el presseguer són 3 o 4 branques principals. Cada branca principal que perds és una branca menys productiva, per tant
danyen l'arbre.
Sí, sí, i bueno, hi ha finques que 2 o 3 branques principals, per tant, aquell arbre... no, que podia donar-te, et baixa un 50 o 75% de productivitat.
Això ho fa, bàsicament, la mare, doncs, perquè els petits doncs, no poden pujar encara i doncs, perquè tinguin doncs, menjar.
I clar, és un animal gros.
Sí, sí, però pensa que ja comencen com els préssecs són de la mida d'una ametlla. Tots els baixos ja se t'ho mengen tot, llavors.
Ja no prosperen.
No, és que se'ls mengen, vull dir, com que són tendres, llavors ja se'ls mengen. I això... ara, si tu vas per aquí al Penedès i a les vinyes de la muntanya, ja quasi totes les vinyes estan posant el pastor pel raïm. Perquè això és un problema que l'administració no sé com no n'és conscient. Perquè tard o d'hora aquestes bèsties agafaran la pesta porcina africana. I això vol dir matar tots els porcs de Catalunya. A la Xina la van tenir, per això el sector del porc va pujar. I aquí no s'és conscient. Tenim un problema gros. I l'únic problema que hi ha, l'única solució que hi ha amb això, és fer baixar la població. Agradi o no agradi a qui no ha d'agradar. Però és l'única solució. Perquè, bueno, tard o d'hora, per la carretera és anar un perill. Quanta gent hi ha que s'ha mort d'accidents de trànsit? Aquí a Cubelles, aquesta primavera, n'hi va haver un moto. I sentia una tertúlia per ràdio i diu, bueno, però això ho cobreix l'assegurança. Ai, recull. Vull dir, un mort cobreix l'assegurança. Quina assegurança poden donar si tu t'has mort? I això, doncs, cada cop els trobes més per la carretera. Ja els estan dient que buscaran un semàfor, que com els detectaràs posar vermell... Bueno, no res, es gastaran un munt de diners que no soluciona el problema.
Escolteu, aprofitant que avui heu vingut tots a Ràdio Vilafranca, m'agradaria que féssim una mica de pedagogia, en aquest cas pensant en el client, en el comprador d'aquests préssecs del Penedès, que aquest any no fan la mida que agrada, que acostuma a agradar, aquest calibre més gros, i que no passa res, no? Perquè darrere d'aquest préssec hi passen moltes coses, en depenen moltes coses, no?
Sí, clar, és que nosaltres ho diem. Perquè un préssec sigui més gros, sigui mitjà, sigui petit, el gust és el mateix. Si agafes un préssec molt petit o molt petitó, ja dic, ja no el collim, ja no el portem al mercat perquè sabem que no val res. Però entre doncs, un de gros, un mitjà i un petit, la diferència del gust no hi és. Doncs, clar, nosaltres ens vivim d'això. Ja veus, la generació que quedem, ja estem tots a punt de jubilança. Llavors ens dius, hòstia, si no ens apoyen una mica, d'aquí dos dies el préssec aquest aquí ja no existirà. Perquè veiem que cada dia menys hectàrees.
Sí, sí.
Menys la zona nostra, anem desapareixent.
Va minvant.
I cada cop s'arrenquen hectàrees de préssec, perquè la gent es cansa molt, crema molt.
I és complicat, no?, la precarietat a nivell de preu, no?, el sector agrari en general, és poc engrescador, segurament, per la gent jove a posar-s'hi.
Penseu que aquí als anys 70, 80, al Penedès hi havia més de 1.000 hectàrees de préssec.
I ara?
Ara,
que... 200?
Sí, sobre unes 200, 220 o així. Quedem sent generosos, perquè fluctua i normalment anem a la baixa.
Sí, sí.
Sí, sí, perdem un patrimoni a aquesta comarca, que no sabrem el que tenim fins que ho perdem.
I no només són els préssecs, és paisatge, és Penedès...
Sí, sí, és economia circular...
Sí, 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 és tot el que implica, vull dir, una cultura. Pensa que hi ha gent que al mercat de Sant Pau ve gent de... De la Costa Brava, buscar préssecs.
De la Costa Brava. Costa Brava. Jo sabia de Barcelona.
No, l'àrea metropolitana molt, però des de Vic, la Berga, i aquest altre dia va venir una dona de la Costa Brava. Dic, carai, nosaltres anem de vacances. Diu, mira, doncs jo vinc a buscar préssecs. Està bé, això? No. I és una cosa, doncs, que veus que s'ha fet el mercat de Sant Pau i com aquí, d'aquí a Vilafranca, sembla que aquest any és l'any que fa 18 ja. Doncs s'ha anat fent, s'ha anat el Boca Orella i tot això.
I Can Pedra, Boca Orella.
Exacte.
I, doncs, i ara, ha fet un nom,
sí,
al final.
Sí, sí, sí. I ara doncs, tothom el coneix, el préssec d'Ordal. I el préssec de l'ADB i el que vulguis, vull dir. Però llavors, doncs, esclar, els que som una mica pessimistes veiem això, té un final. Que quants n'hi ha de joves, això? I si hi ha algun jove que fa de pagès, li parles de préssec i no vol sentir parlar.
L'Anna representa el relleu, no?
Sí. Bueno, el meu germà és el que sembla que s'hi dedicarà, també. Jo estic a casa, ajudo molt, també, amb tot el que puc. Però sí que és això, vull dir, el Martí ho veu, que és l'únic que de moment sembla que seguirà amb el tema del préssec, perquè la resta de productors em sembla que, de moment, de relleu.
Sí.
I és una llàstima perquè al final és un productor que és molt bo, que és nostre, és d'aquí, que contribueix a la diversitat del territori, que no sigui només raïm, que no hi hagi arbres fruiters. I sí, sí, és una llàstima que això es perdés.
No, jo el que diu l'Anna, diu, jo ajudo molt. I això és veritat, tot l'assumpte del préssec i la pagesia en general, doncs des de joves ens hi hem vist involucrats. Jo me'n recordo que era molt petit, doncs que ja anava a ajudar a collir préssecs, doncs com llavors es classificaven la vinya i tot això. Les meves filles, mentre van estudiar, doncs venien a collir i a classificar préssecs i tot. Vull dir, com va començar el mercat de Sant Pau, hi anava la meva filla, que tenia 16 anys allà, i venia. És clar que no hi havia la feina d'ara, però vull dir... Doncs, i encara venen ara, vull dir, que això involucra tota la família. I
que sort de tot l'entorn familiar, no?, que fa un cop de mà...
Fa de xarxa.
Sí, 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 els pares, els tiets o de més, no?, en mercats, en vendes, en classificant, hi ha molta feina darrere, hi ha molta economia familiar, no?, i sort de que encara que no segueixin l'explotació els fills i les filles, sempre hi són per fer un cop de mà i... Sí, però això els hi ha d'agrair.
Si no, d'una altra manera, jo crec que no seria possible.
No seria viable, no possiblement.
Mengeu préssecs del Penedès, préssecs d'Ordal. Nosaltres farem campanya al llarg de tot aquest estiu i anirem regalant aquesta caixa setmanal gràcies a Can Baldiri, a Família Esteve Ràfols i a Torrents Vinyes Fruits. Us agraïm que avui hàgiu passat una estoneta per aquí a explicar-nos el vostre dia a dia que hi ha darrere aquestes caixes de préssecs, aquest any de mida més petita, i que vagi molt bé el que us queda de campanya, pràcticament mitja campanya per endavant, no encara?
Sí, 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 mitja campanya, ben bé.
Moltes gràcies a tots i sort.
Gràcies
a
vosaltres,
us esperem.
Són 9:45.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, us donem la benvinguda a aquest primer flash informatiu del matí en aquest Penedès Gama Extra d'avui dimarts, 18 de juliol del 2023. Us parla Eric Guijarro. L'Ajuntament de Vilafranca activa el protocol d'onada de calor davant les elevades temperatures. En previsió de temperatures molt elevades, l'Ajuntament ha activat el protocol d'onada de calor fins a nou avís, sobretot per protegir els col·lectius més vulnerables, un dels quals, i molt important, és el de la gent gran. L'Ajuntament aplica el protocol d'acord amb els avisos que han emès en aquest dilluns, tant el Procicat com el Meteocat, segons els quals a les comarques del prelitoral, com l'Alt Penedès, aquest dimarts es pot arribar a temperatures de fins a 40 graus. El protocol preveu activar campanyes informatives adreçades a la població i establir refugis climàtics amb una temperatura confortable i amb punts d'hidratació. Aquests refugis són els dos casals municipals de gent gran, el del Tívoli i el de l'Espirall, l'Escorxador, la Biblioteca Torres i Baixes i s'hi ha afegit enguany l'edifici de la Creu Roja. En aquest sentit, els dos casals de gent gran, el del Tívoli i el de l'Espirall, l'horari d'obertura els dies laborables serà l'habitual, de 10 del matí a 1 del migdia i de 3 del migdia a 8 del vespre. En cas que l'onada de calor s'allargués també obririen els dissabtes i diumenges de 10 del matí a 1 del migdia i de 4 a 8 del vespre. La Biblioteca Torres i Bages i l'Escorxador estan disponibles durant l'horari d'obertura habitual. La biblioteca de dilluns a divendres de 3 a 8 i divendres de 10 a 2. L'Escorxador està obert de dilluns a divendres de 9 a 2 i de 4:45 a 9:15. El mes d'agost de 4:45 a 9:15, excepte del 28 d'agost al 9 de setembre, que tancarà per vacances. Restringit l'accés als parcs del Garraf, Olèrdola i Foix per l'activació del nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendis forestals. L'accés als parcs del Garraf, Olèrdola i Foix de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona ha quedat restringit des de la passada mitjanit per la previsió d'altes temperatures i d'alt risc d'incendi forestal. La mesura ve establerta per la Generalitat, que ha activat el nivell 3 del Pla Alfa en 57 municipis de Catalunya, entre ells 9 de l'Alt Penedès, 3 del Baix Llobregat i el 6 del Garraf. Mentre estigui activat el nivell 3 del Pla Alfa, que indica perill molt alt o extrem de foc, quedaran tancades les zones d'aparcament i es regularan els accessos i pistes forestals d'aquests espais naturals per disminuir el risc que es produeixi un incendi i per protegir les persones. A l'Alt Penedès, els municipis afectats per la restricció són Avinyonet, Castellet i la Gornal, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls i Santa Margarida i els Monjos. El Pla Alfa és el procediment operatiu que té establert el cos d'agents rurals per definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals desplegats sobre el territori. Signat l'esperat conveni entre Vilafranca i Adif per la cobertura de la via del tren. L'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, ha rebut aquesta confirmació al llarg del matí de dilluns i aquesta confirmació indica que ja s'han signat digitalment els convenis entre l'Ajuntament de Vilafranca, l'administrador d'infraestructures ferroviàries i d'alta velocitat i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per resoldre d'una banda totes les millores pendents a Vilafranca, tant pel que fa al cobriment de la zona del pont de Moja com a l'estació i altres actuacions puntuals al llarg del traçat ferroviari. I, per altra banda, per deixar liquidat econòmicament el conveni de l'any 2004. Les diverses actuacions de millora a executar en un termini de 5 anys són l'execució d'un nou tram de cobriment de la infraestructura ferroviària entre la zona coberta tocant el carrer Tossa de Mar i l'actual Pont de Moja.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Benvinguts a Pneumàtics Ferret, una empresa dedicada al sector de reparació i venda de pneumàtics, on la seva filosofia és la satisfacció màxima dels seus clients. Ofereixen tot tipus de serveis per al vehicle. Pneumàtics, alineacions, equilibrats, frens, tot tipus de mecànica ràpida. Passa per les seves instal·lacions i demana el teu pressupost sense compromís. Els trobareu al carrer Marlot 16-18, polígon industrial Clot de Moja, Olèrdola. Al telèfon 93 817 3866 o al web pneumaticsferret.com.
Penedès Gama Extra.
Aquest estiu també entrarem a la cuina. Això sí, potser no farem anar massa al forn i ens complicarem l'existència, però volem menjar bé, no volem renunciar a menjar sa, nutritiu, divertit i fresquet. Així que li hem demanat a la nostra cuinera de l'estiu passat, a l'Èlia Vidal, si ens volia acompanyar i tornar a portar-nos la cuina de l'Èlia, i ens fa molt felices perquè dic que sí. Èlia, bon dia, ben tornada.
Bon dia.
Tot i que la cuina de l'Èlia d'aquest estiu 2023 serà sensiblement diferent a la cuina de l'estiu 2022.
Una miqueta, sí.
Què ha passat? Què t'ha fet canviar?
Què ha passat? Aquest any, després de molts mals de panxa, m'han detectat certes intoleràncies alimentàries i el que fins ara per mi era fàcil, no? Entrar a la cuina, agafar qualsevol cosa, m'ho posava en un plat, una mica d'aquí, una mica allà, un bon sofregit i sempre quedava bé alguna cosa o altra.
La reina de la improvisació,
sí.
Pim-pam, que tenim a la nevera.
Sí, allò, els dinars de sobres, els dinars de restitos i vinga.
Sempre ens deia, si no teniu això no passa res, el que hi hagi a la nevera, no us amoïneu, no us compliqueu.
Sí, i ho continuo defensant fèrriament, eh? Els que podeu, feu-ho, és superbé, està superbé. El tema és que a mi m'han tret molts aliments. El gluten, lactosa, el sucre en general, o sigui, tot el dolç no ho puc menjar, i després la fructosa. Hi ha certes verdures i fruites que no puc menjar. En principi és temporal, que això em dona esperances.
Menys mal.
Però sí que m'ha fet reflexionar i m'ha fet haver-me de plantejar la cuina d'una forma on, mira que he fet coses, però no me l'havia hagut de plantejar.
D'aquesta manera mai, no?
Mai. Alguna vegada, no? Tinc una cosina que és celíaca, tinc amics que són vegetarians. Quan teníem el mussol, òbviament, intentàvem sempre tindre totes les intoleràncies
a ratlla?
Sí, bueno, controlades o sí. Tot el que podíem. Però, ostres, quan et toca a tu és com, buai, ara què faig?
I a més és que són una colla, eh?
Sí.
Són unes quantes, són que és temporal
són...
i que en sortiràs.
En principi sí.
Segur
potser
que sí.
Alguna es queda, però bueno, si és alguna,
tocarà
ho farem.
Tocarà fer molta bondat durant un temps, això sí. I com ho portes mentalment? Perquè, clar, qualsevol el mata una notícia així, però a una cuinera...
Al principi m'ha costat molt, perquè coses bàsiques com un gazpacho, com un més bé l'estiu, que ens agrada menjar aquella fruita bona, ara amb els préssecs d'Ordal, que tampoc puc menjar... Totes aquestes coses fresquetes, ràpides, no? Al final, que tindre una ampolla de gazpacho, una gerra de gazpacho feta a la nevera, hosti, ens facilita la vida a tots en
un
moment determinat.
És un recurs miraculós.
Sí.
O aquella fruita, no?
On, ostres, a mitja de tarda, no sé què, on tens allò un coquet, doncs agafes aquella fruita fresqueta i, ostres, te la menges amb molta gana, no? Primer va ser un trasbals, perquè a part he de controlar també les quantitats. O sigui, hi ha un... En principi les hauríem de controlar tots, perquè és salut. Però hi ha una tècnica, que és la tècnica del plat...
Sí, el mètode Harvard, el plat de Harvard.
Sí, llavors és, depèn de l'objectiu que tu tens amb les persones que han de perdre pes, les persones que tenen certes intoleràncies, certes restriccions, els hi fan com per quarts o per terços, per octaus, i els hi diuen com situar els grups d'aliments dins del plat.
Quant de proteïna, quant d'hidrats, quant de fruita i verdura...
Sí.
És molt pràctic.
És molt pràctic. Realment és algo que això, amb intoleràncies o sense, perquè hi ha com el plat estàndard, No, Maria, no sé si és un... Crec que és un terç de cada cosa, el plat estàndard, per menjar equilibrat.
El que és apte per tothom és meitat fruita i verdura,
vale.
Que nosaltres la solem posar la fruita a les postres, doncs també compta, més verdura que no fruita, i després un quart per hidrats i un quart per proteïna.
Vale. Com hi ha moltes diferents, jo també a l'esmorzar he de fer una, al dinar he de fer una altra, i al sopar una altra. Al principi se't fa una muntanya, però realment, després d'unes setmanes fent-ho, estic contenta perquè m'estic retrobant amb aliments, sobretot el fet d'haver tret el sucre, que ens enganya moltíssim. Estic retrobant aliments, estic retrobant gustos, estic retrobant... Te n'adones de com ens intoxicar, no intoxicar en el mal sentit, de la paraula,
no
sinó
literal,
com ens atrofiem el gust,
el paladar, no?
El paladar, tant amb el sucre com
buscant
amb la sal.
Buscant sempre aquest gust dolç.
Sí.
O molt salat.
O molt salat, o perdem l'essència dels gustos i dels aromes, molts cops, del menjar real, no? De la sobretot m'ha passat amb verdures, no? Les bledes. És que a qui li agraden les bledes? És que, les bledes, saps?
Avui dinem bledes a casa, però tindré cares llargues.
Pues això.
Home, és que dissabte al mercat hi havia unes bledes d'aquelles de colors,
precioses.
Amb els tronxos de colors,
sí, sí.
Fantàstiques.
Doncs, ostres, és una de les poques verdures, no?, que puc menjar i, pues, Elio, et fas amiga de les bledes o...
Malament.
O malament. I realment vas trobant altres gustos, no?, amb les mongetes, la mongeta tendra bullida, que sempre, bueno, jo almenys a casa, mongeta, patata i vinga, va, fot-li. I a la nit a mi m'han tret els hidrats, o sigui, no puc menjar ni patates, ni pans, ni aquestes coses.
I com acompanyes aquesta mongeta tan trista?
Clar! Què hi faig, no? Doncs, ostres, doncs, saltejada, sense bullir-la, tallada ben fineta, saltejada... Òbviament, vaig a buscar la mongeta més tendra, la aquelles fina. Mongetotes de 3 dits d'ample, que per bullir estan estupendes, eh? O per fer una crema o el que sigui. Però vaig a buscar les més finetes, així saltejadetes, i, ostres, com amb una amanida, allò de la mongeta, amb una mica enciam, amb una mica de... No sé, el que se us passi pel cap, al final, perquè també el tinc el calaix amb les meves verdures i una mica sí, que no he perdut el meu punt de... A veure què em queda el calaix. Bueno, cogombra un altre
Alguna
cop.
Alguna cosa farem.
Sí.
Sort que ho has entomat així.
Sí, sí, no, no, i tant.
I com que el cas de l'Èlia no és excepcional, perquè sí. Cada dia diagnostiquen més al·lèrgies, intoleràncies i problemes d'aquesta mena, del problema en farem una cosa bona i dedicarem sí. Aquesta cuina de l'Èlia estiuenca a menjar diferent,
i tant.
A pensar en tots aquells que tenen... Sí. Aquestes intoleràncies, sí. Aquests problemes, que han de renunciar a una sèrie d'aliments.
Totalment. Que són plats que, és a dir, que depèn de com, són superadaptables a tothom. Si tenim una persona celíaca i no pot menjar pa, hi ha pans per celíacs, no? Hi ha coses que pots fer la base igual per tots i canvies una miqueta l'ingredient tal. Dic, però de la resta de plats, avui, per exemple, parlaré de l'esqueixada... És que en podem menjar tots, tinguem una intolerància. Llavors...
Sí, i a més farem aquesta mirada diferent als esmorzars, no? Potser
sí.
Perquè estem molt acostumats a esmorzar dolç.
Per exemple.
I deixem de banda un munt de possibilitats
munt.
Molt més saludables.
Sí, o diferents. De vegades la varietat dona... O sigui, si un dia et ve de gust fer un algo, no? Dolç o diferent... Òbviament és totalment sa i dona vida al final aquests moments, eh? Però la varietat de vegades està el secret de tot.
En aquesta nova mirada a la cuina que ens presenta l'Èlia Vidal, has redescobert
sí.
El bacallà.
El bacallà,
que
sí,
abans
sí,
era
sí.
Menjar de pobres, ara és menjar de luxe.
Sí, sí, totalment.
Però en el dia a dia no hi entra massa
no
les cuines.
Jo el bacallà el tenia això, Setmana Santa amb la padrina, que ens el fica a la cassoleta de Setmana Santa. Sí que quan hi havia la iaia, de tant en tant, havia comprat bacallà de salat i teníem una amanida amb una mica de... No, el típic xató, però que cadascú el fa una mica com vol a casa. Però per sort encara queden bacallaneries i botigues
sí.
De pesca salada.
I tant, i tant.
I això, una mica, doncs, ostres, puc menjar tomàquet, puc menjar proteïna, o sigui, carn, peix, això em puc menjar perfectament.
Sort que no has perdut els tomàquets.
Sí, els tomàquets me'ls han deixat. I a partir d'aquí fer un bacallà esqueixat, no?, que al final és el bacallà, una mica de tomàquet i alguna oliva negra d'aquestes d'Aragó, olives mortes, de vegades que es diuen. És molt fàcil, és ràpid, i em soluciona a mi, almenys, un sopar, perquè no porta pa, no porta patata, no porta hidrats. Llavors...
No hi ha lactosa, aquí
no, hi ha
no farem
lactosa,
beixamel,
no,
ni cremetes,
no.
Ni salsetes amb llet o amb crema...
Aquí sí que, per exemple, depèn del que es pugui menjar o no, els toppings que li pots posar són diferents. El que sí que jo faig una petita adaptació, una petita variació, per lo que dèiem del plat, jo he de menjar 3/4 de verdura a la nit, més 1/4 de proteïna. Òbviament, si tots pensem en l'esqueixada, és un bon tanto de bacallà amb una mica de tomàquet ratllat.
De guarniment.
Sí, amb una miqueta, allò que té una miqueta de color vermell.
No arriba ni a 1/4 de plat.
Sí. Llavors, l'Oriol, la meva parella, sempre se n'enriu molt perquè diu, tu fas una piscina de tomàquet i li tires bacallà a dintre.
Una miqueta de bacallà.
Una miqueta de bacallà. Clar, quan les proporcions són aquestes, canvia. Però l'essència és el mateix. Llavors, el bacallà, primer de tot, si el compres salat, s'ha de dessalar.
Tu ets de dessalar-lo a casa?
Jo soc de dessalar-lo a casa.
M'ho imaginava. Hi ha sí. Coses que no canvien.
Té l'herència de l'àvia,
sí.
Del que sigui, i a
sí,
casa
sí.
Ho fem. Val a dir que algun cop també se'n compra de dessalat, perquè anem de cul, eh? Però...
Si estàs acostumada, no és el mateix, eh?
No
per
és el
això,
mateix. No, és el
no
mateix,
té el mateix gust.
Perquè tu li trobes el teu punt. Llavors, primer s'ha de deixar treure-li tot l'excés de sal que té, perquè sempre van com arrebossadets amb sal. Jo sempre li trec, i llavors es deixa un parell d'hores o tres amb aigua. I aquesta aigua s'ha de canviar. I això normalment ho faig a mitja tarda, i llavors abans de sopar, després de sopar, és quan li canvio l'aigua. Llavors el deixo tota la nit a la nevera, amb aigua plena, tapat i a la nevera. Amb el bacallà de salat l'endemà al matí s'ha de tastar l'aigua, això és truquillo de la iaia.
S'ha de tastar l'aigua?
Sí.
Què dius ara?
Perquè la iaia sempre havia dit, o sempre l'havia escoltat dir, i de moment no ha fallat, que quan tinguis el punt de sal a l'aigua que tu vols, si tens aigua massa salada, s'ha de treure l'aigua i tornar-li a posar, vale?
I seguir.
I seguir. Però quan tu tinguis l'aigua saladeta en el punt on tu vols tindre el bacallà, és que el bacallà està correcte.
I clar, només ho saps si tastes l'aigua.
Tastar l'aigua no vol dir fotre's un got d'aigua, eh? És ficar una miqueta al ditet i llepar,
i
ja està.
Si està bé o canviem aigua i seguim unes hores més.
Llavors és això. Normalment jo amb una... entre 12... Si ho faig el dia anterior a mitja tarda, normalment a mig matí o al migdia, perquè m'he oblidat de fer-ho al matí perquè vaig molt adormida, normalment ja ho tinc.
A mi una bacallanera m'havia dit una vegada de 2 a 3 dies, amb els seus corresponents canvis d'aigua.
Sí, potser això és una mica...
extrem.
Desalació
total.
Ràpida, sí. Però també és... si jo he de recordar-me durant 3 dies que tinc un bacallà desalant-se a la nevera...
A la nevera.
Me n'oblido.
Clar, és el que em passa a mi, que potser no el cuino més sovint, sí, perquè ens agrada per la història aquesta dels canvis d'aigua i de tenir-lo a la nevera i de pensar-hi... Sí.
Val a dir que un cop el tens dessalat i esmicolat, perquè s'ha de... allò...
amb els dits?
Sí, amb els dits mateix. Pots fer-ne una quantitat gran i congelar-ho amb racions. Un cop ho tens dessalat i esmicolat, congela-t'ho amb racions, després ho treus, ho descongeles bé a la nevera...
I surt bé.
No hi ha cap problema. De fet, jo la iaia el feia sempre així. I llavors, a partir d'aquí, és agafar un tomàquet, ratllar el tomàquet, en el meu cas és quasi un tomàquet i mig o dos, d'aquests madurs, de pera, sucosos, intentem no agafar alguns d'aquests que tenen poca carn, o el que faries servir pel gaspatxo, fes-lo servir pel bacallà.
I ara són bons, a l'estiu.
Oh, estan boníssims.
Sí, sí.
Llavors jo m'hi afegeixo una mica uns trossets de cogombra, uns per fer alguns tropezons més, no? Com si anéssim a buscar aquell gaspatxo amb trossets de coses
a
dintre.
Cru, amb cru? Sí. Cogombra?
Sí, jo em pelo el cogombra, m'hi fico trossets de cogombra, qui pugui, si s'hi fica una miqueta de pa o suca una miqueta de pa, està boníssim també. I això, un bon raig d'oli d'oliva, una miqueta de sal o pebre al gust, sempre ho dic, afegiu primer les olives i el bacallà, tasteu i després corregiu de sal, perquè les olives són salades, el bacallà t'haurà quedat un punt salat, també és una mica la gràcia per comprar bacallà 100% de salat, compra el fresc. I a partir d'aquí gaudeixo.
Si no hi poses cogombra, què hi pots posar?
Hi podries posar des d'un ou dur, per exemple, a trossets, ficadet, com si fessis una amanida.
Clar, bacallà i ou dur casa tota la vida
bé,
i les panses,
sí.
No?
Totalment. a partir d'aquí, si fas volar la imaginació, no? Al final tens tomàquet, tens bacallà. Si no el fas amb bol, és a dir, si no el fas amb sopa, com jo me'l menjo a casa, i només el fas amb una mica de tomàquet, fica-hi un bon plat d'amanida sota. Enciam, el bacallà a sobre, amb el tomàquet aquest, inclús pots ficar trossos de tomàquet per guarnir més l'amanida. Els vegetals que puguis anar pensant i no... I a qui li agrada el carbassó cru, també, com si fos cogombra. A mi, personalment, no és... M'agrada molt més passat per la planxa, el carbassó.
A mi també, però és veritat que hi ha moltes receptes de carpaccio de carbassó.
Sí,
així,
totalment.
Cru, amb parmesà... Amb...
Sí. A partir d'aquí, això, com si fossis picatostes de pa, aquí sí que hi ha molts tipus de varietats de pa sense gluten i pa amb gluten, els pans de tots els forns i fleques que podem tindre. I a partir d'aquí també les olives. A mi m'agrada molt ficar-hi les olives negres, i és potser una mica la tradicional o la que sempre he vist ficada amb les esqueixades. I...
Sí.
Però si t'agraden més les olives aquestes més gaspatxeres, si t'agraden més, si al final és una amanida freda on li afegeixes una proteïna animal, no? O sigui, on li afegeixes un bacallà. Juga.
Clar, el concepte juga. És aquest, que és una amanida.
És una amanida, sí.
Aquest és el concepte.
Sí, totalment.
I a partir d'aquí construeixes en funció de les teves necessitats.
Una mica a mi el que m'ha trobat, i de fet és algo que a mi també m'ha ajudat, més enllà de la intolerància, a sentir-me més a gust a mi mateixa, a tindre com més... més benestar, no? De no anar a dormir pesada, de no anar a dormir això, és sopar amanides. i jugar amb les amanides, no? Qui diu amanides diu un bon carbassó a la planxa o diu una bona escalivada, eh? Però jugar amb vegetals...
I sobretot ara a l'estiu.
Sí, fresquito i a la terrassa o al pati o vora la finestra.
Buscant en aquella brisa, no?
Sí.
Fantàstic, doncs hem començat amb un sopar, una amanida diferent, amb aquest bacallà com a ingredient principal. I ara ens proposes esmorzar.
Ara us proposo esmorzar.
Esmorzar diferent, esclar.
Ah, esclar, sí. Clar, aquí a mi el treure'm el...
El gluten.
El gluten ha sigut un primer xoc, no? Perquè crec que coincidirem. Sí, que són molt poc variats els esmorzars que fem. Normalment cadascú té una tipologia d'esmorzar i esmorza...
I cada dia menja el mateix,
sí.
És veritat.
Són, hi ha els de salat, no? Que és el pa amb tomàquet o sense tomàquet, tot això amb l'embotit. Hi ha els que són d'entrepà també amb embotit, hi ha els que són de melmelada, i hi ha els que ara també s'ha ficat molt a l'ordre del dia, no? El iogurt amb coses. Els toppings i les chies i totes
chia,
aquestes.
I chia, i pudim de chia, sí. I fruita, i
no,
fruits secs.
Una mica seria la base, això, una base làctea de iogurt o vegetal amb aquests toppings, amb aquests tropezones, no? Clar, a mi em treuen el gluten, em treuen el sucre, perquè al final quasi tots porten sucre. Treuen un munt de fruites. A veure, i et recomanen que si pots afegir proteïna a l'esmorzar, que no sigui embotit, fes-ho.
Pots menjar ous?
Puc menjar ous.
Mira, això et salva, no?
Hombre!
El que passa és que has de tenir gana, al matí.
Clar, el tema també és això, que si et restringeixen els àpats, és a dir, no, així com abans, no? Ostres, doncs soc de fer 5 àpats, no tan copiosos, però de fer-ne 5 i anar fent... Això ara tampoc li va bé la meva panxa.
S'ha acabat.
S'ha acabat.
L'has de deixar descansar.
Tres àpats. Tres àpats i deixant descansar també de la nit al matí. No puc deixar passar menys de 8 hores. O sigui, és com una mica tot. Però és xulo. O sigui, és xulo perquè també et fa el coco, no? I una, per exemple, una de les coses els diumenges, de vegades, no sempre, però de vegades, fem creps a casa. Ens agrada molt. La crep s'ha acabat. Porta llet i porta gluten. A partir d'aquí, buscar altres alternatives. Llavors, les alternatives és o comprar coses supercares, que això sí que és algo que...
Els celíacs sempre es queixen, que és tan i tan car. Ara ja tenen una bona oferta als
sí,
supermercats.
No.
Però és carot, és caríssim.
És molt car, és complicat. O sigui, és complicat de vegades. I llavors, el que acabes fent o pensant és, m'ho he de fer a casa. Perquè un paquet de galetes, sense dir marques, però qualsevol paquet de galetes gegant amb xocolata o sense, al mig, és que per menys d'un euro el tens, normal, i després tens uns paquetets d'un quart de quilo de galetes que et costen quasi 3 euros, no? Si són sense gluten,
sí,
i dius,
sí.
Puf. Llavors t'ho acabes fent a casa. Llavors hi ha una crep, que és molt guai, és fàcil de fer, apta per tothom, si és un cereal que podem menjar tots, que és el fejol, que en castellà és el trigo sarraceno.
Crep de fejol.
Crep de fejol. I és molt fàcil. Si compres la farina de fejol, espera, que busco proporcions, perquè jo a casa sí que ho faig tot a ull, no? Fico una mica de farina,
sempre,
una mica d'aigua, un ou i trituro, fins que tinc la textura que vull. Però una mica seria amb farina de fejol uns 125 grams i afegir-li uns 300 mil·lilitres d'aigua amb un ou sencer. Rovell i clara. Això ficat tot en un got mesclador, en un túrmix, i triturat. Llavors aconsegueixes una pasta, però igual que la crep. Deixar-la reposar una mica, perquè el fejol ell mateix té llevats. Llavors fermenta una mica, li dona una mica... No ha de ni pujar, ni us imagineu que ha de ser un pa, ni res d'això, eh? Simplement és deixar que...
Donar-li una mica de temps.
Sí, res. 2 minuts, el temps de buscar la paella, ficar la paella, posar-li 2 gotetes d'oli i escalfar la paella... I llavors un cullerot d'aquesta pasta a la paella i amb la paella ben calenta, i llavors a partir d'aquí és com una crep normal.
Igual, volta i volta.
Volta i volta, allò un minutet per cada banda, o si les feu més gruixudetes, que siguin més tipus pancakes o tipus tortites, doncs una mica més, però és com una crep, ficar-li una base prima, girar-la i fer-ne. Amb aquesta recepta en surten unes quantes. Es poden congelar, no passa res.
Sí?
Sí,
es congelen
sí,
bé.
Sí, fas... Sí, les apiles, si les pots separar amb algun paper de cuina... Ai, de cuina, de forn o algun tipus de cosa que separi perquè no se't quedin
enganxades,
millor per poder-les treure d'una en una.
I amb què farceixes el teu crep de fejol? Em tens en curiositat?
A veure, hi ha una cosa que això m'ha caigut del cel, que no puc menjar totes les xocolates, però si és xocolata del 85% o més, puc menjar. El meu primer moment va ser, uf, a veure lo amarga que és. No està tan mal.
No,
està
jo, és
bona.
La meva, la del 85.
Està bona.
Més em costa, però 85, li trobes el punt, eh?
Sí, 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 sí. Llavors, el recurs de la xocolata, no per cada dia, però ratllar una mica de xocolata està molt bo. Aleshores, plàtan, si no és molt madur, puc menjar-ne i se'n pot menjar. Llavors, rodanxetes de plàtan amb una mica de xocolata, està tremendo.
A partir sona bé. D'aquí,
sí. A partir d'aquí, altres coses que he descobert, com les cremes de fruits secs. És algo que tots coneixem, la de cacauet.
Sí, però al mercat n'hi ha moltíssimes.
Moltíssimes, o sigui, estan superbones.
Qualsevol fruit sec té el seu potet de,
sí,
de crema.
Sí, 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 sí. I aquí a Vilafranca tenim botigues que en venen de molt bones, de fetes pels propis torradors de fruits secs. I realment, òbviament, és fruit sec. El cacauet és com l'excepció perquè s'ha comercialitzat molt i se'n fa moltíssim i es fa a nivells industrials. Però les cremes de fruits secs són cares. No tant perquè sigui un aliment prohibit o de restricció de tal, sinó perquè el fruit sec natural, bo, sense estar...
Ja pica.
Pica.
Sí,
llavors,
sí, sí.
Si el tritures i el concentres, encara més. Però, bueno, estan molt bones, tenen un punt dolç, sense haver-li afegit sucre, eh? O sigui, òbviament, existeixen els praliners, que els praliners sí que porten sucres i mels, i llavors caramelitzen el fruit sec i llavors el trituren, que estan tremendos. Els que pugueu, mengeu-ne també. Però només la crema, n'hi ha d'ametlla, n'hi ha de festuc, n'hi ha de avellana torrada, la crema de nacar torrat. O sigui, en totes hi ha la de fruit sec cru i la de fruit sec torrat. I canvia, també, llavors. La mateixa crep de fejol amb la crema de fruit sec està boníssima. Si li vols afegir fruita, alguna miqueta de poma, alguna miqueta de maduixa... quadre, està molt bo. Aquí, per exemple, no hi posaria un plàtan, perquè és prou pastosa la crema de fruit sec com per ficar-li plàtan. Llavors, jo crec que... La boca fa xiclet,
quasi. Una bomba,
quasi.
Eh? Una bomba. Tires tot el dia
tot
amb energia.
Tires. El fejol, això, també. El fejol és un cereal molt energètic, també. O sigui, que et dona, que omple, que...
Sacia i et sents bé.
Sí, 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 sí. I una altra de les coses és el tahín. És la pasta de sèsam.
Sí.
Que pot ser torrat o sense torrar, i el tahín una mica també substitueix, o a mi molts cops em substitueix la mantega, és un punt com saladeta, és... ni de bon tros s'assemblen, eh? O sigui, s'assemblen un ou a
una castanya,
un ou a una castanya,
sí,
eh?
Jo diria que no.
Però,
però
si
pot
li
ser
busques...
un substitut.
Perquè té aquest puntet saladet, sí, que quan, al final quan fiques mantega i melmelada, tens un punt saladet, sense que sigui salada, la mantega, però un punt saladet de la mantega i a sobre li fiques algo dolç. I el tahín queda molt bé amb el plàtan. El plàtan sí que li queda bé. Tot això es pot complementar amb... Jo, per exemple, el coco el puc menjar, llavors amb virutes de coco sec...
Deshidratat.
Deshidratat. Queda superbé, li dona un punt com pseudo-dolç. També és això, el que deia, el que havia dit, que redescobreixes gustos. Estem acostumats als... gust dolç de la sacarosa. Uau, és que hi ha moltes fruites que són dolces, i més dolces que la sacarosa, però no ho tenim interioritzat ni acostumat.
Doncs gràcies a l'Èlia Vidal. Aquest estiu redescobrirem tots aquests gustos dels aliments i farem una cuina diferent, apta per tothom. Èlia, gràcies. Sé que havies dit dues propostes d'esmorzar, però la setmana vinent comencem amb la següent.
Perfecte.
Sembla? Que vagi bé la setmana. Adéu-siau.
Adéu.